Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Joaquim Albalaté. Els professors de l'Institut de Sant Andreu de la Barca, acusats de tirar l'odi contra fills de guàrdies civils per l'1 d'octubre, denuncien la falta de reparació pel seu cas. 7 anys després, la justícia ha tancat totes les carpetes, l'última el mes passat, però 3 dels docents han trencat el silenci a TV3 per manifestar que han quedat marcats de per vida, també apuntant que s'han sentit desemparats per la Conselleria d'Educació. Sentim Helena Soler, David Tomé i Lucía Cortinas.
Es va construir tot un relat que ens criminalitzava totalment i nosaltres no podíem fer-hi res.
No hi ha una reparació, sobretot d'aquells mitjans que van carregar contra nosaltres algun polític. El nostre nom i el nostre honor ja ha quedat tacat.
De l'administració m'hagués agradat una trucada. Com estàs en el nou centre? Necessites alguna cosa?
El periple social i judicial va començar després que els docents parlessin del referèndum a les aules de l'Institut al Palau l'endemà de la votació el 2017. Repassem més notícies amb el Christian Roldán.
Catalunya arreplega uns 30 milions d'euros dels principals premis de la rifa de Nadal. La grossa ha passat de llarg i ha caigut íntegrament a una administració de Logroño, que al seu torn ha venut la meitat dels números a un club de bàsquet de Madrid. El segon premi, en canvi, ha deixat més de 7 milions a Sant Boi de Llobregat. El tercer ha caigut a la Pobla de Segur amb 10 milions i a la Garriga amb 2 milions i mig. També han plogut premis a altres punts, com Barcelona, Cornellà de Llobregat o a la Roca del Vallès.
A València, dos interns han fugit d'una presó a Picassent, segons avançat. Les províncies es van escapar dissabte doblegant els barrots i despenjant-se amb un llençol lligat a la finestra. Es tractaria de dos interns amb molts antecedents penals. La Guàrdia Civil investiga on han anat i si tenien ajuda de l'exterior.
Alemanya, crítiques creixents contra les autoritats a 2 mesos de les eleccions pels errors de seguretat que van facilitar l'atropellament criminal de divendres a Magdeburg, amb 5 morts i 200 ferits. La investigació ha tret a la llum molts antecedents conflictius de l'atacant, un psiquiatre saudita, islamòfob i ultradretà.
Reunió per sorpresa a Moscou entre el president rus Vladimir Putin i el primer ministre d'Eslovàquia, el prorrus i euroescèptic Robert Fico. És la segona vegada que un dirigent de la Unió Europea trenca el consens de no entrevistar-se en persona amb Putin. Fins ara només ho havia fet l'hongarès Viktor Orbán. El mil·lenari de la col·legiata de Sant Pere de Pons, a la Noguera, s'ha tancat aquest diumenge amb un concert final a l'interior de la Canònica.
El concert ha anat a càrrec de la formació Tarta Relena, el duet català de cant a capella integrat per Marta Torrella i Helena Ros, a qui sentim de fons. La clausura també ha servit per presentar la celebració que es farà l'any que ve del mig segle de vida de l'entitat local Amics de Sant Pere, que ha estat l'encarregada de vetllar per la reconstrucció i divulgació del monument situat al peu del castell de Pons. Els actes de commemoració del mil·lenari s'han prolongat durant tot un any i han inclòs dansa, poesia, la creació d'un audiovisual immersiu sobre la col·legiata i concerts de Lídia Pujol, Roger Mas o Jordi Savall.
Als esports, l'Espanyol tanca l'any amb derrota al camp de Les Palmes 1-0. Els blanquiblaus acabaran el 2024 a la zona de descens. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta derrota no costarà el càrrec a Manolo González. El club, per ara, continua apostant pel tècnic.
I també aquest diumenge a primera s'han jugat els següents partits. Rayo 1, Betis 1, València 2, Alavés 2, Leganés 2, Villarreal 5 i Madrid 4, Sevilla 2. Els blancs són segons amb 2 punts més que el Barça i amb un partit menys. El Barça, ara per ara, és tercer.
En bàsquet, a la CB, victòria del Barça contra l'Andorra 105-79. També ha guanyat la penya a la pista del Corunya 85-94. En canvi, derrota del Manresa contra el Bilbao 88-73.
I a la Lliga Femenina, un i Girona 75, Estudiantes 62, Joventut 65 i Baeta 74, Ferrol 67, Cadí la Seu 61.
I el Granollers s'ha classificat per la Copa d'Espanya d'handbol gràcies a la derrota de la Demar de Lleó contra el Logroño 30-38. L'equip vallès ha acabat quart a la Lliga després del final de la primera volta.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, para-ho tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest penúltim cap de setmana de l'any? Qui sap si heu comentat la loteria de Nadal, que ha viatjat cap a Madrid, però amb un pessic català de 30 milions. Però potser heu parlat de les fortes ventades. Mira, ratxes que poden superar els 90 km hora i que han obligat a activar el pla Vencat. O potser heu parlat de la consolidació del cant de la Sibil·la, aquest cant tradicional d'origen medieval del qual a Catalunya ara se'n compleixen 40 anys de la seva recuperació. Hem reservat la primera trucada amb Maria Montes, que és musicòloga, guionista i locutora de Catalunya Música. I mira, obrim ara mateix el 93-201-7474. Qui serà el primer oient que farà doncs, la primera pregunta de la setmana? I si no, doncs, quina serà la primera resposta? Preguntes com aquesta. Què passaria si Nadal no existís? Això ho demanarà el Domènec en les seves preguntes per sucar i pa. En xarxa contestar la Cristina dient molta gent perdria diners i moltes famílies no retrobarien. La Maria Rosa hi afegeix un, doncs l'hauríem d'inventar. Són 8 línies, totes estan concentrades en un telèfon, que és aquest 93-201-7474, i us atendrà Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és un servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. Si vols mal a un gos, digues que és rabiós. Veus? No li ha agradat ja. I així comença el programa. Dites fites.
Dites fites.
Maria del Mar Bonet i el cant de la Sibil·la. peça ancestral, drama litúrgic i cant gregorià de l'edat mitjana al sud d'Europa. A partir del Concili de Trento, però, segle XVI, es va començar a intentar que anés desapareixent, anar-lo arraconant. Però, mira, es va conservar intacte a Mallorca i a l'Alguer. I el 2010 la UNESCO el va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. I avui aquest cant tradicional d'origen medieval s'està consolidant a Catalunya. Precisament aquest 2024 es compleixen 40 anys de la seva recuperació. Però on el podem veure i escoltar? Maria Montes és musicòloga, guionista i locutora de Catalunya Música. Maria, bona nit i benvinguda.
Bona nit, moltes gràcies.
A quants llocs es pot escoltar el cant de la Sibil·la avui?
Doncs quants? No t'ho sabria dir perquè el llistat és tan llarg en comparació amb els que comptàvem fa uns anys que realment segur que et diria una xifra i me'n deixaria algun. Normalment s'interpreta aquest cant litúrgic a la nit del 24, acompanyant doncs, la missa del Gall, però des d'aquesta mateixa nit ja n'hi ha de representacions a Ontinyent, per exemple, demà dia 24, 23, a Cardedeu, a Girona, i és clar, el dia 24 és el dia gran, diguéssim, d'aquesta representació, i com bé comentaves, a l'Alguer i a Mallorca se seguirà representant, però també a diversos indrets de Barcelona, com Santa Maria del Mar, a la Basílica del Pi, també a Castelló d'Empúries, a Dosrius, a Lleida, per triar i remenar de representacions del cant de la Sibil·la, la veritat.
Qui és la Sibil·la?
Doncs la Sibil·la és un personatge que ve de molt lluny, que es troba, jo diria, als orígens de la civilització, perquè la Sibil·la encarna un oracle. I tota civilització, des de l'antiguitat, a Mesopotàmia, l'Egipte, la Grècia antiga, Roma, aquesta figura que mira el futur, que intenta interpretar el que vindrà, l'ha tingut molt present. Aleshores, nosaltres, la Sibil·la que ens arriba és aquesta Sibil·la passada pel filtre de l'edat mitjana europea occidental, perquè al final el que fa és unificar, recollir tota aquesta herència pagana, anterior, diguéssim, a l'arribada del cristianisme, i donar-li una nova forma, i no deixa de ser una profetessa que avança el futur, que en aquest cas, passat pel filtre cristià, és el judici final, i que referma també el poder de la salvació de Crist, que es tracta al final.
És l'equivalent als profetes masculins, doncs.
Sí, podríem dir-ho. És una altra versió, diguéssim, d'aquesta figura que mira el futur i intenta interpretar el que vindrà. Sí, sí.
I quin tipus d'expressió musical és el cant de la Sibil·la?
Doncs el que podem escoltar avui és una pluralitat d'expressions, perquè al final es tracta d'un cant que té unes arrels comunes, diguéssim, amb aquest cant gregorià, que és una línia melòdica on la veu sola, sense acompanyament, va entonant tots aquests versos que expliquen tota aquesta història que comentàvem, però amb el pas del temps, a cada lloc que es va representant, es van fixant diverses versions. Per tant, segons el lloc on anéssim i segons la font de què hagi begut aquest cant de la Sibil·la, podríem sentir coses prou diferents. I, de fet, fins i tot se'n fan versions contemporànies. Per tant, és molt, molt divers.
Maria del Mar Bonet és un referent en aquesta tradició. La va interpretar durant 20 anys, fins al 2019, a l'Església de la Bonanova de Barcelona i destinava la recaptació al Casal dels Infants del Raval. També inclou aquesta peça en un dels seus àlbums. Hem parlat del cant de la Sibil·la com a fenomen 40 anys després de la seva recuperació, s'ha consolidat, i ho hem fet amb Maria Montes, que és musicòloga, guionista, locutora de Catalunya Música. Maria, hi vols afegir alguna informació més?
Doncs, sobretot, animar molt els oients del programa que s'acostin a les esglésies i als indrets on puguin trobar la seva Sibil·la més propera, que segur que serà tota una experiència.
Doncs, Maria Montes, moltíssimes gràcies i bones festes.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolier, Ricard Portal i estrena la setmana la Jacqueline de Dosrius. Jacqueline, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Força bé, força bé. Si no fos el dolor d'esquena que tinc, els ossos fets una birria, però bueno.
Dichos dolors.
Exacte. És que són molts anys, ara ja ho apunt.
Sí, el dolor, el dolor.
És que jo et truco des del principi, que ja trucava alguna vegada, sobretot el sentia, però des de què parlo més amb vosaltres és de que estàs tu, eh? Ja ens anem cap als 14-15 anys, em sembla.
15? Nosaltres ara els complirem el juny.
Exacte, 15, veus? Sí. Nova desencaminada, no?
Sí.
Que són molts anys, eh? 15 anys enrere. Mare de Déu.
No parlis, sí.
Sí, vols dir que tu també 15 anys de salut.
Exacte, ja començo a tenir algun doloret, també.
Bueno, doncs procura que no el vinguin.
Sí, em van venint, és allò que notes que el cos es va dient, vols dir que tens ganes de fer això, ara?
I tant, sí que és veritat. Però bé, tu continua amb la... perquè sobretot la teva veu i el teu tarannà és tan maco.
Molt bé, Jacqueline.
Truco també per desitjar-vos bones festes.
Molt bé.
Perquè dic, seré de les poques antigues que no truquen. No, jo vaig a trucar. I a més, us haig de... una cosa. Sí que et vull dir que jo vaig ser una de les primeres que et van demanar que entrevistessis a la Mònica Terribas.
Ah, mira.
Sí. I les vas fer l'altre dia, sí. Però ja fa un mes.
Fa un mes, el 14 va fer un mes.
Anava a dir que és el 14, és veritat. Doncs, jo ara te'n proposo una altra.
Aviam.
La Neus Bonet. Neus Bonet vegan, que ella sempre ho deia així.
Que ja saps que vam parlar amb ella ara fa unes setmanes, eh?
Ai, no,
vam
fer
una petita entrevista perquè s'acomiadava de la casa.
Ah, bueno, aquesta sí que la vaig sentir.
Sí, això va ser... Això, una salutació i un desitjar-li un bon jubileu.
Ah, doncs així ja, pràcticament...
Però anotem, eh?
Ah, ja anoteu, sí, perquè és que... Ah. Mira, de veritat, mira, pensa que quan fan allò que acaben el programa aquell dels dissabtes i diumenges, sí, que tu els feies abans...
Sí, el suplement,
el
sí.
El suplement, això és que ara no sortia el suplement. Doncs... Les notícies no són les mateixes. I mira que no tinc res en contra les noies. Que
no, cadascú hi aporta la seva personalitat, clar.
Però la personalitat de la Neus Bonet encara no l'han agafat. A veure, la persona que ho faci segurament...
Clar, vindran altres maneres de fer.
L'agafarem, però, noia, és que les notícies... Dic, ostres, amb la veu d'aquesta noia, les notícies no són tan dolentes. A cada sobre ens riuen.
Sí, molt bé, molt bé, Jacqueline.
Ara una cosa que us demano, a veure si algú sap d'algun lloc que venguin mòbils, però no d'aquests tan moderns, que passes la mà i se t'esborra tot. Allò de fa 20 o 30 anys.
Mòbils clàssics, analògics.
Sí.
Els del primer, dels primers temps.
Sí, pot ser.
D'acord.
Sí, pot ser.
On hauries d'anar a trobar un Nokia, per exemple?
Un Nokia, que és una marca de...
Sí, era un que era tradicional d'aquests analògics, que tenien un so que el Ricard ens el buscarà. Quan trucaves, feia una melodia molt característica d'aquella marca. I després, quan van sortir els smarts, aquesta marca va passar avall. No va poder mantenir el tremp. I quan te trucaven, feia un timbre, a veure si és aquest. Exacte. Tiroriro, tiroraro... Te'n recordes d'aquests?
No massa. No massa,
Molt bé. Tu busques un d'aquests mòbils antics, on el podríem trobar?
Sí, perquè està clar, jo ho comprenc, jo cega i gran, doncs vaig més torpe, i a la quina agafo un mòbil com el de la meva filla, no, mira, posa't que sentiràs aquesta cosa, no sé què faig, sempre el tallo.
D'acord.
I mira que la Glòria em diu, agafo per aquí, que no... O sigui, jo faig així, agafo per sota, no passis mai la mà. Doncs no. Jo sé que portar-lo a sobre, aquest no és model per mi.
Doncs segur que ens ajudaran, Jacqueline.
Jo l'he fet, avui m'he carregat el meu mòbil, que vaig comprar a la 11, i ara per allò em trigaran molt. És igual quan triguin, a veure. Però només a veure si algú sapigués on puc trobar un que no siguin d'aquests tan analògics.
Ens posem en marxa.
Moltíssimes gràcies.
Dos petons ben grans.
Gràcies per tots i felicitats. I el dia del
pessebre, Nadal... El dia del pessebre, ja ho explicarem després amb deteniment,
va.
De Nadal a Sant Esteve. Després ho diem.
Va, conforme el dia 25 a la nit. Molt bé.
Exacte. Molt
moltíssimes
bé,
gràcies. Bona nit i records, i pensa que sempre penso en vosaltres.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu. I ara cap a Mataró, Montserrat. Bona nit.
Hola, bona nit. Bona nit a tots. Bé, mira, en primer lloc, que m'ha agradat també que parléssiu del cant de la Sibil·la.
Sí.
Perquè també a Arenys també l'havíem cantat alguns anys.
Veus? Sí, sí, és sí, un sí. Fenomen, eh?
Sí, 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 sí. També l'havíem cantat, també. També havia sigut molt bonic a l'església d'Arenys. Bueno, mira, jo trucava perquè aquest dia em va agradar molt, jo tornava de l'assaig general del Masies,
sí.
I quan vaig arribar a casa, que ja era una mica tardet, però us vaig enganxar llavors parlàveu de que l'endemà...
Anunciàvem, exacte.
A l'auditori, anunciàvem...
Amb rècord de participació, sí.
Sí, 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 sí. I l'Aina, sento l'Aina que diu, mira, potser la Montserrat també també sí. Cantarà. Doncs sí, senyora, doncs sí.
Que bé, també, i va ser un èxit.
També, ja fa molts anys... Sí, molt, ui, va ser apoteòsic, de veritat. Sí, 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 ja fa des de l'any 2005 que el canto. Algun any, per diferents motius, no ho he pogut fer, però sí, 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 sí. Totes aquestes coses participatives també m'agraden molt i, bueno, i és una manera més d'anar fent les coses que t'agraden, eh?
Molt bé.
O sigui que em va fer gràcia i vaig pensar, doncs mira, doncs trucaràs per dir-ho perquè també... Vull aprofitar per dir que suposo amb tants ignorants oients que tenim que els hi agrada també cantar, doncs mira, si us voleu apuntar a totes aquestes coses participatives, doncs si algú esteu interessats, ells fan coses dos vegades l'any al Masies, en aquesta època, diguem, i aleshores a la primavera, l'any passat varen fer uns musicals d'en Guino Bar, que també va ser un èxit, i aquest any doncs, ja ens han anunciat que farem segurament el Magnificat de Bach. O sigui que sempre es fan coses boniques i es fa una subscripció i qui es vol apuntar s'apunta. Vull dir que quan sigui l'hora, si algú està interessat i us ho diu, jo us diré quan sortiran doncs, ja els anuncis perquè la gent s'apunti. I ja està, i animeu-vos, que això de cantar ens va bé a tots.
Excel·lent proposta. Gràcies, Montserrat.
Sí. Mira, que aprofito també per dir-te un...
Una dita.
Com es diu ara això? Una dita, sí, una dita. Mira, diu, la guapesa és flor d'un dia. Avui no llu, i ahir lluïa.
Molt bé, molt bé. Juventut divino tesoro. D'acord.
Ah, això mateix. És que tinc, sembla que tu ets una altra vegada, tinc un llibre d'aquest de les dones, d'en Joan Amades, que tots són dites així de dones. Bueno,
magnífic, Montserrat,
bona
que vagi bé, bona nit.
Bona nit a tots, i si no tornem a parlar, bones festes.
Igualment. De Mataró, ara Ciutat Vella. Roser, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Abans heu fet sonar aquell... clàssic so
sí.
Dels telèfons Nokia.
Sí.
Hi va haver uns anys que el senties per tot arreu.
A tot arreu.
Carrer, no sabia si sonava el teu o sonava el del veí, és igual.
Exacte.
Bé, el que no... Tothom pensa amb els telèfons, però aquestes notes són 13 notes, un petit fragment de l'obra Gran Vals del compositor valencià Francisco Tàrrega.
Molt bé, molt bé. És veritat, sí. Ho havíem explicat alguna vegada. I ara per què ho dius? Ja ni em pensava en això. És veritat.
Sí, però ha sigut el sentir-ho que he dit. Ai, té raó, sí, si sí, això és sí. El Gran Vals.
Sí, sí, sí.
I bé, crec que hi va haver litigi, que es va denunciar això i que va perdre Nokia. O sigui, que els hereus de Francisco Tàrrega van guanyar. Bé, això no ho sé exacte. A el que anàvem, una pregunta. El divendres, en el programa del matí, sobre les 11, el filòsof Bernat de Déu va recomanar un llibre que s'ha editat des de fa poc, d'obres curtes teatrals de diferents autors, entre ells, no sé, Lluïsa Coniller o Marta Butxaca, diversos, els va anomenar, però no els puc recordar tots. Ho vaig trobar molt interessant, crec que era interessant que s'editin coses teatrals noves, i, però no vaig pescar el títol del llibre.
I qui dius que ho va dir, això?
Eh?
Qui ho va dir?
El Bernat de Déu.
Bernat de Déu, a quin programa?
En el programa al matí, dels divendres.
El diumenge, al matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, sobre les 11, més o menys.
A veure quin és aquest llibre, que és un recull...
A veure si algú va sentir o m'ho pot pescar, perquè, esclar, ja sé que es pot buscar, però jo no ho puc buscar. I, a més, perdona'm que m'allargui un moment més, va dir, i amb això hi estic totalment d'acord, i jo ho havia preguntat en aquest programa vostre, precisament, o nostre, que com és que no hi ha afició, no hi ha hàbit entre la gent, el que és lectora, de llegir teatre.
D'acord, ho demanem.
També ho demanem, això. Però principalment això, el títol d'aquest llibre. D'acord?
Gràcies, Roser.
Moltes gràcies, bona nit i bon Nadal a tothom.
Igualment.
Adéu.
Si ens acompanyeu fins a les 3, avui la darrera melodia li hem reservada al periodista i escriptor Joaquim Vilarnau, que ha escrit L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres. És la composició catalana més universal després del cant del Barça.
نحلف برك البناية ليهبط على الحجر يذوب اللي رشليه محفاية واللي تعبوا بالمكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح والصحاب نحلف بالموجة الغتارة لا لا على حبك مكتوب لا لا منمل من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 مهما زرعوا لي الشوك في ثنية مهما الايام حبت تهرب بيا ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز عليا
Aquesta és una de les prop de 500 versions que se n'han fet de L'Estaca en més de 40 idiomes, com l'àrab, que és el que sentim en el cas de Dima Dima, a càrrec de l'artista tunisiana Nour Arjoum, una peça inclosa a la banda sonora de la pel·lícula Entre les Figueres. L'Estaca, de Lluís Llach, explica la història d'opressors i oprimits i que en diferents cultures doncs, s'han fet seva. Per als interessats en aquest fenomen, us recomanem aquest llibre, L'Estaca, crònica d'una cançó sense fronteres. El primer llibre que publica l'Enderroc Llibres, que és la nova editorial del grup Enderroc. Li hem reservat la darrera melodia al seu autor, Joaquim Vilarnau. I vosaltres us reservareu una nit d'aquestes un darrer tema? Sí, sí. Ens agradaria molt que no sabem és quin és el vostre gust musical i quina seria aquesta peça i el per què la trieu, no? I si voleu fer la reserva, aquest és el telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
And the sickest joke was the price of medicine. Now they're laughing at me now. May I please laugh along with me? This morning I woke up really deep, a quiet sleep with ashtray clothes and this lonely heart pen with which I wrote for you a love song and tattooed upon the palm. Just stole it from me when Jesus.
Aquest va ser un dels temes estrella de la dècada dels 80. Lost Weekend, o Cap de Setmana Perdut, Lloyd Cole and the Commotions. Banda pop-rock formada a Glasgow el 82, liderada per Lloyd Cole, cognom que resulta una gustosa invitació a parlar de la Col. La Col i el proper melós de Cori Mori, en Vaina Grau. Bona nit.
Bona nit, sí, perquè serà la protagonista. La Col, una verdura d'hivern procedent dels països del nord d'Europa i de diverses menes. La primera que ens ve al cap és la col llisa, la rodona, que va protegir el patufet de la pluja, però se'n cultiven de moltes menes, per exemple, la de paperina, la cale, la col llombarda o les cols de Brussel·les, entre d'altres.
I tant, per això mateix us demanem que ens ajudeu aportant alguna idea de com podríem cuinar la col. Feu algun plat amb aquesta verdura que pogués protagonitzar un melós de Cori Mori?
Melós de Cori Mori, la cuina de sempre.
Ja tenim oberta la candidatura per posar en solfa una recepta triada entre les vostres propostes culinàries. Quines tenim fins ara?
Mira, ara per ara al rebost tenim saltejat de col verda i carbassa de la
pensem-hi,
Joana.
Pensem-hi, saltejat de col verda, que l'estic veient, l'has bullit una mica abans, i després amb una mica de pernil, imagino, perquè agafi oli la paella, pernil del bo, salteges la col verda. I ara la cua ha dit, no he dit res de pernil, li heu posat vosaltres. D'acord, col verda i carbassa, això ho diu la Joana?
Això ho diu la Joana. La segona és tomàquets farcits de col amb pernil.
A veure, mirem-ho, tomàquets farcits de col amb pernil. Ah, molt bé, deu ser trossejadeta molt petita i al forn, no?
Sí, o inclús la col la pots menjar crua. Vull dir que també, un plat també fred també pot ser. El trinxat, plat típic que ens va proposar la Francesca de l'Eixample. I una última proposta que ens ha arribat de la Rosa Maria és perdiu amb farcellets de col.
Home, perdiu amb farcellets de col. Això està pujant, eh? Està pujant. I, per cert, la col és una planta que ja consumien els celtes, els grecs i els romans per les seves propietats medicinals. Per exemple, com a remei per a trastorns intestinals o pulmonars i, sobretot, per incrementar la producció de llet en les dones que donaven el pit.
També prevé l'aparició de càncers, és un gran diurètic, millora la salut digestiva, adequada per l'hipotiroidisme i alleuja les afeccions dels bronquis. I una curiositat, la col té més vitamina C que les taronges.
I ho havia de dir, eh? Si teniu alguna idea, feu-nos-la arribar per les vies habituals, per exemple, amb un WhatsApp o nota de veu, que respon a aquest telèfon, el 667-220-148, i, per cert, ja falta menys per la missió del nostre pessebre vivent virtual.
Sí, i parlant de pessebres, a Catalunya, segons dades de la Federació de Pessebres Vivents, n'hi ha fins a 46, amb actuacions fins al 14 de gener. Suposa un total de 300 representacions amb més de 10.000 persones involucrades.
Doncs tot un honor, eh? Enhorabona i gràcies per la feina. I nosaltres ens hi sumem amb la trentena d'oients que protagonitzareu la quarta edició del Pessebre Vivent de la Nit dels Ignorants. El primer i únic pessebre virtual que sapiguem d'aquí, segur, i de més enllà. Ja.
S'emetrà la nit de Nadal a Sant Esteve a la 1 de la matinada i el repetirem la mitjanit del dijous 2 al divendres 3 de gener.
Sí, perquè si no ens ho demaneu vosaltres, com ja ens ha passat les altres vegades, perquè hi haurà doncs, qui no li anirà tan bé, repetim la nit de Nadal a Sant Esteve a la 1 de la matinada i el dijous 2 al divendres 3 a les 12 a mitjanit. I també a la segona hora farem la màquina.
I es podrà trobar a la web del programa, també.
Exacte, exacte. I ara el Pou.
I al Pou avui podem recuperar una pregunta que va sobre l'impost de successions i ens la fa la Rosa de l'Hospitalet.
Perquè a Catalunya, quan tens una donació als fills o et mores i ho hereden, i es paga tantíssim, i hi ha moltes comunitats que no paguen res. Per què Catalunya sí?
Per què? Doncs si teniu resposta serà molt benvinguda, trauríem, faríem lloc al Pou. I també m'ha agradat en xarxes la Rosa Maria que demana què és Cori Mori. El Cori Mori és una expressió que es fa servir sobretot per la zona de Sant Feliu quan tens aquella gana, saps allò que estàs, que tens aquell moviment que dius ai, et ve de gust, allò és el Cori Mori, que tens, se t'obre la crida de posar combustible al cos. 93-201-7474, línies obertes.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Som líders en aquesta franja amb 66.000 oients. Només hi faltes tu.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Són 2:15, anem a Sabadell. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu diràs.
Era per, aviam si algú pot dir alguna sèrie per animar, diguem, a la meva filla a veure que aprendre el català. Vale? Perquè si vista l'adolescència li costa si li hem dit que miri alguna sèrie, però no sap quina veure perquè a ninguna li agrada. Jo he mirat de posar-li el Merlí, però em sembla que no li agrada gaire. Llavors, no sé, potser hi ha alguna més moderna o alguna cosa que sí que li agradaria.
Quina edat té, dius?
12.
12 anys. I el Merlí no li ha fet el pes?
No, de moment no.
Val, doncs demanem a veure si algú que estigui al corrent, que tingueu fills o nets, que als 12 anys estiguin molt enganxats a alguna sèrie on el català sigui l'estrella, eh?
Correcte, sí, que l'ajudi, que animi a aprendre català.
Doncs t'agraïm el detall, perquè aquest és un tema que comentarem ara amb el convidat Antoni Puigvert, eh? Una mica el risc del català que viu actualment.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i bon viatge.
Gràcies.
Adéu, anem ara cap a Sant Vicenç de Castellet. Juanjo, bona nit.
Bona nit, Xavier. Mira, el dia 30 és començar la teràpia.
Ah, molt bé.
I no ho sento, però no puc parlar.
No pateixis. Vale. És teràpia per a quin...
Bones festes. Bones festes i fins la pròxima.
Igualment, Juanjo.
Vale.
Adéu-siau. Això que dèiem de... Exactament, hem parlat del Gran Vals de Francisco Tàrrega, d'on vam enllevar el so del Nokia aquell tradicional, i el Ricard ha trobat el moment de la peça El Gran Vals. Molt bé, Ricard, gran troballa. Tirorinton, tirorinton. Doncs va, ara teniu línies lliures, si voleu aprofitar, eh? Mentrestant, nosaltres també li traurem rendiment amb dues notes de veu, una que ens arriba des de Torà, i diu així.
Donar les gràcies de nou al Ramon de Barcelona. Ell va trucar fa uns mesos oferint un piano i jo us vaig escriure perquè m'interessava. I ara el tinc aquí, ja us vaig escriure per donar les gràcies, però aprofito perquè sentiu molt poquet, no toco gaire, com sona. Doncs res, bona nit i bones festes a tothom.
Que bé, ens alegrem, Laura, doncs aquesta, un piano que hagués quedat en desús, amb tot el risc possible, i que us vareu fer un favor mutu, no?, ell poder desembarassar-se, i en aquest cas, doncs, tu, per omplir casa teva de bona música i d'un amic, no? Història d'un piano, per cert, Ramon Gené, un llibre més que recomanable del poder d'aquest instrument i els avatars de la història. I ara cap a Mataró. Miquel, bona nit.
Bona nit.
Aviam.
Bé, jo simplement volia
constatar que hi ha dos costums que són catalanes i que malauradament això ja no es va perdent, mogut per altres tendències d'altres persones que han vingut a viure a Catalunya i que agafen uns altres costums. Una d'elles és, m'agradaria saber quanta gent té costum de tenir un porró sobre la taula. O sigui, que tinguin costum de beure el vi amb porró. Ho dic perquè a casa jo personalment el porró sempre el tinc a la taula. Aquesta és una. I la segona és que tradicionalment a la meva família d'avis i així, el dia 25 és el dia que se celebrava i celebrem el dinar de Nadal, el dinar. Encara que hi ha gent que això ho ha traspassat a la vigília i fan la noche buena, diríem. Però que tradicionalment aquí a Catalunya és el dia 25, el dia de Nadal, l'escudella i la carn d'olla i el que faci falta per celebrar la diada. Amb això faig aquesta orientació perquè és el costum que a casa hem tingut i que sabem que antigament funcionava així. Però, com que els temps canvien, fins aquí és la meva aportació i que tingueu un bon Nadal i que si podeu menjar pollastre rostit, això dona peu a ser un dia per celebrar-ho.
D'acord, Miquel, moltes gràcies.
Vinga, passar-ho bé, eh?
Adéu-siau.
Adéu-siau.
El pollastre rostit, eh? Ben fet, que bé, que passa, eh? Quina part us agrada? A mi, personalment, l'ala. L'ala... Hi ha gent que prefereix el pit, eh? El pit, i a casa hi havia baralla per les ales. I la mare deia, però és que no hi ha ales per tots, només en té dues. Anirem ara cap al Baix Camp. Andreu, bona nit.
Hola, bona nit a tothom. Mira, dues coses. Una pregunta és d'on ve el costum de que hàgim de picar les copes a l'hora de brindar. Fins i tot s'han de tocar les copes. L'altra, volia opinar sobre l'origen de la paraula estraperlo. A veure, això és la marca d'una màquina. Una màquina que portava la marca del nom dels dos inventors, dels jueus. Uh-huh. Strauss i Perlman, algú així.
Sí,
aquesta màquina es va inventar per fer trampa en una sala de jocs. Era una màquina que acceptava apostes, però no donava diners. Aquesta màquina es va voler introduir a Catalunya i el govern de Companys de l'època francesa, doncs no ho va acceptar. I se'n van anar a Sant Sebastià. Sant Sebastià la van inaugurar i bueno, la van fer servir. Però es va descobrir la trampa i llavors, com que s'havia subornat el govern d'Espanya, el govern va caure. El govern Leroux. I, doncs, es va eliminar i bueno, doncs no va poder servir. Aquesta és la història que sé d'aquesta paraula. Tots sabem el que era l'estraperlo. L'estraperlo era fer no obeir quan hi havia carestia d'aliments, doncs per sota mà hi havia un altre conducte d'aliments que, està clar, es cobraven el peu diferent.
D'acord.
I res més.
Gràcies, Andreu.
Vinga.
Bon Nadal.
Adéu, bona nit.
I exactament quan va ser l'origen d'aquest so? Exacte, això no sé si hi ha algú que ens ho pugui dir. Anem al Guinardó. Carmen, bona nit. És aquí? No, potser no és possible. És aquí, Carmen?
Què?
Sí, Carmen?
Ai, quasi no sento res.
Sí, ja li pugem. Digui.
Ah, ara, sí, sí. Bueno, mira, puc dir una dita?
Sí, sí.
Mira, és en castellà, però bueno, haz bien y no mires a quién.
Molt bé.
Bueno, després, la pregunta, a veure, des de quan els torrons es mengen per Nadal, diguéssim, eh? Bueno, és el més típic per Nadal, simplement... Es mengen tot l'any, però per Nadal és quan, diguéssim, des de quan ens va... fer aquest costum, eh?
D'acord.
Només és això, eh?
D'acord, bueno, Carmen.
Bueno, que passeu bones festes i hasta la tornada, eh?
Igualment, igualment. Ara venen uns ocells de llum que entren molt bé.
Si pogués triar entre qualsevol superpoder, poder volar ben amunt, fer-me invisible entre la gent, fugir de tot i poder córrer lliure com el vent, pararia el temps per estar amb tu 5 minuts més. Si pogués triar entre qualsevol superpoder, triaria viatjar i anar enrere en el temps, tornar a viure aquells moments que em van fer feliç, per sentir aquella olor de quan eres aquí. Sé que els dies que vindran valgui la pena viure'ls i oblidar-nos del passat i convertir-nos en ocells de llum per seguir el vent.
Són els Doctor Prats cantant Els ocells de llum, d'entre els quals en triem un, l'ocell de bosc. És el títol del darrer llibre de l'escriptor gironí Antoni Puigvert. Antoni Puigvert, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltíssimes gràcies, Xavier.
Ocell de bosc, per què?
Bé, ocell de bosc, no és ben bé el títol que tenia inicialment el llibre, que es deia Sobre taula, i jo fins i tot alguns altres títols vaig pensar, però no els agrava gaire, als editors, i finalment vaig triar aquest títol perquè crec que em defineix molt a mi.
Hi ha un subtítol, diu Ocell de bosc per mirar, pensar-hi, explicar-se, coure, recordar...
Sí, són tot un seguit de verbs que van a parar més o menys allà mateix, que és una idea tant de la contemplació, soc, diguéssim, un contemplatiu, m'agrada contemplar, pensar en les coses, m'agrada també explicar-me a través de l'escriptura, i coure les coses que penso, i no improvisar-les, i també m'agrada molt recordar, hi ha molta part de memòria en el llibre.
Una barreja de dietari i llibre de memòries, com el descrius personalment?
Una mica com un llibre que sintetitza el meu treball intel·lectual i personal en aquests últims 10 anys. M'he inspirat molt en el model d'aquest tipus de llibre. La literatura catalana no l'hem d'explicar gaire, només hem de dir Pla, i ja Josep Pla, ja ens entenem. És un gènere que gràcies al monstre, al gegant, més que monstre, Josep Pla, queda molt definit. Un tipus de literatura que permet passar des de l'anècdota personal a un detall d'una lectura d'un llibre, a una reflexió sobre un fet polític, a una conversa amb un personatge històric, una passejada, un viatge, una mica tot.
La gastronomia, podríem dir que és el fil conductor?
Exacte, però en realitat, de menjar en parlo poc, és com una excusa, un petit despertador per poder desvetllar doncs, els temes que m'interessa parlar en aquell moment.
No hi ha metàfora més precisa d'una societat que la sopa.
Exacte. La sopa, que és una metàfora sensacional, perquè s'hi pot posar una mica de tot, i és en la barreja que en surt el brou, que és l'esperit d'una societat, diríem.
Ocell de bosc, un conjunt de tastets sobre aspectes ben diferents de la vida, on hi desgranes pensament, receptes, records, trobades amb amics, vivències personals i reflexions de tota mena. És una mica el fruit del pas del temps, no?
Sí, és que són aquests 10 anys d'escriptura. Jo tinc una part d'escriptura constant i regular, que són els articles de la premsa, però després tinc una altra part, són les notes, diguéssim, del dietari, però que jo no segueixo d'una manera sistemàtica. I no només parlo de mi, que és evident que ho faig servir com a pretext, sobretot parlo d'una època, i descric com era una època, i qui vulgui doncs, saber com es feia política en aquells anys, encara que just després de la mort de Franco, però que jo venia ja d'uns anys de militància interior, i com es vivia, i com que era el món dels joves en aquells anys, doncs ho pot seguir perfectament en aquest, en aquest relat, no?
I descrius el moment actual tal segons com el veus, no? Diu, vivim un temps en què tothom corre i vola, però encara ningú sap on va. Vivim en la cultura de la trivialitat, la cultura digital ens empenya el tobogan de la superficialitat. El llibre destila un cert desencís cap a la societat actual, Antoni.
Sí, molt. veritat és que sí, però també és un llibre esperançat. Ara, no sé per què, aquest any, que acabem l'any, amb un seguit d'autors, entre altres jo, que parlem de l'esperança. En el sentit que de l'esperança que tant fa servir Ratzinger com Ernst Bloch, un pensador marxista, per tant, tant un pensador catòlic com un pensador marxista, coincideixen en la idea que, encara que no sàpigues ben bé què en faràs de la teva energia i de la teva voluntat de millorar les coses, el sol fet de tenir una actitud de millora i de positiva et canvia tu i ajuda a canviar el teu entorn. Per tant, l'esperança en ella mateixa és transformadora. És un acte de la voluntat que ajuda a transformar. I, a més, l'esperança, que no té res a veure amb l'optimisme, l'esperança té la virtut de donar sentit a l'existència.
El que queda molt clar és que la plenitud en el teu llibre la representen els teus nets, Lluc i Pau, que apareixen sovint i que són la referència de l'esperança.
Sí, sí, em donen vida i bueno, m'ho passo molt bé amb ells, jugant, llegint, parlant de mitologia, buscant salamandres, buscant tota mena de bitxos, i sí, l'amor que tens pels nets és absolutament infinit, no té mai límit ni en tens mai prou. I almenys a mi em dona molta vida, i també a la meva dona, i de la gent que conec de les meves edats veig que a tots ens passa més o menys igual. I és un acte de felicitat, no?
Antoni, les teves pàgines hi treuen el nas des de Maria Antonieta, Quim Novak, passant per Rilke, Orwell, Pla, Pompeu Fabra, Pasqual Maragall o Carles Puigdemont. No sé si heu tornat a parlar amb el Carles.
No. Amb ell no, amb la Mar, la seva dona sí, que la faig sortir aquí. Però sí que vaig pensar que havia d'escriure un llarg text, que també seguint les expressions que feia servir Pla com una mena de homenot, aquells retrats llargs que feien Pla, un homenot de Carles Puigdemont, on explico una mica el seu origen polític, com era ell de més jove, les coses que ens explicàvem i que comentàvem, els llocs on ell treballava, les idees, perquè és un personatge que molt creatiu, que va fer moltes coses, algunes li van anar bé, altres malament, algunes l'haguessin pogut fer milionari, no se'n va adonar, després van acabar de sortir del tot bé, és a dir, curiositats que no crec que es coneguin ni s'hagin explicat mai, per tant té definida d'un punt d'aportació, diguéssim, informativa, però sobretot és un relat d'una persona que ha conegut i que estima i respecta, però a la vegada se sent distant i crític amb aquest personatge, i crec que és un... No sé si ens portarà finalment a retrobar-nos, tant de bo. Jo entenc que la seva situació és molt dura i molt difícil i molt complexa, i que jo m'ho puc mirar, com ell també em deia en una carta, doncs, tranquil·lament, vivint un vi a l'Empordà, I vull dir, tampoc busco res. El que vull és intentar ser just sempre que escric sobre temes polítics, ni que sigui per aproximació. Busques intentar ser just, no vol dir que ho aconsegueixis, però sempre ha estat el meu objectiu, el màxim del just que sigui possible. Això és el que m'agradaria haver aconseguit.
Antoni, en diferents llocs manifestes preocupació pel català. Quin futur li veus?
El veig molt, molt, molt difícil, molt. El que ha passat a Catalunya ara és dues coses. Una, que entre els joves el prestigi està desapareguent del català. És la primera vegada que passa des de finals del 18, per una raó molt senzilla, perquè tot el que és prestigi cultural avui dia, tot, des de llibres fins a discos, fins a cantants, tot el que sigui, cinema, el que compta, l'única cosa que compta és el like. Quina audiència han tingut? I, naturalment, si un nano jove, fill d'independentistes, educat en català 100%, vol fer-se conèixer per internet a qualsevol de les xarxes socials per ser influencer o coses semblants o tenir èxit, què ha de fer? Doncs agafar una llengua grossa. Aquest és un problema. No sé com es pot resoldre, però sí, em consta que la Generalitat està intentant treballar-hi. Aquí és on hauríem d'apretar molt. I passa també el danès i tantes altres llengües, això, és un problema de totes les llengües petites. Aquest és un fenomen. I un altre, aquest és un més complicat de parlar-ne, és el fet migratori. El fet migratori, que és necessari per molts aspectes econòmics, etc., és a la vegada un fet que fa que els índexs catalanoparlants siguin els mateixos que fa 10 anys enrere, pues, en per cas, però clar, queden, queden empetitits al costat del creixement de la població, que tendeix a parlar el castellà. Aquest és un altre problema. Jo crec que aquest és més fàcil d'actuar-hi. També és veritat que sense un estat és molt més complicat, per tant, això, o l'estat espanyol s'ho pren realment seriosament i creu en la pluralitat de les cultures d'Espanya, o realment ho tindrem complicat. Ara hem fet aquí una explicació sociolingüística que no entra en el llibre. El llibre, més aviat, el que hi ha és un de petites pinzellades de caràcter més aviat d'una certa por, no? Una certa constatació d'aquest problema, però no, el llibre no va d'això.
L'escriptor Antoni Puigvert acaba de publicar Ocell de bosc, mirar, pensar-hi, explicar-se, coure, recordar, de l'editorial Libros de Vanguardia. No sé per què el recomanaries als oients, Antoni.
A mi em costa molt, això és la part que menys em surt de fer, no? No, sí, és un llibre escrit des de la serenitat de l'edat i del benestar que regalen les rialles dels nets. Si algú té ganes de trobar-se en un entre narració i reflexió, entre menjar i menjar senzill, i casolà, i memòria, i és un d'aquells llibres que pots posar a la tauleta de nit, llegir-lo una estona i obrir-lo per allà on vulguis, com passa amb els llibres de Pla també, i amb els de Montaigne, que no cal seguir des de la primera pàgina fins a l'última, sinó que pots obrir l'atzar i deixar-te portar una mica per qualsevol anècdota, no? Hi ha moltes anècdotes curioses en el llibre, i fins i tot hi ha algun acudit. Si m'ho permets, potser m'agradaria llegir un únic acudit, que no és que sigui un llibre d'humor ni molt menys, però a vegades també m'agrada somriure una mica.
Sí, i tant.
I diu: una de les amants de Lluís XV, la comtessa d'Esparvès, tenia el disculpable costum de compaginar els llençols reials amb altres llençols, de menor rang, però potser de més empenta. Segons va deixar escrit Chamfort, moralista espurnejant de la França del segle XVIII, el rei li va dir un dia entre petons: t'has ficat al llit amb tots els meus súbdits. Ah, sire, has estat amb el duc de Chassul. És tan potent. I amb el mariscal de Richelieu. És tan brillant. I en Mòbil, és tan esvelt. D'acord, va dir el rei, però el duc Dumont no té cap d'aquestes qualitats. Ah, sire, però és tan devot de vostra majestat.
Molt bé. I, Antoni, no hem dit res d'Itàlia,
No... Ostres, és un llibre molt italianòfil. Bàsicament, totes les fixacions meves són italianes. I parlo molt de Roma, que hi he viscut temps, diverses tongades de mesos, i que porto el cor, sí.
Doncs Antoni Puigvert.
Italià i tantes altres coses.
I tant, que si és perd Antoni Puigvert, trobem-lo a Itàlia.
Exacte.
Antoni Puigvert, un plaer, i que per molts anys, que es diu.
Moltíssimes gràcies per tanta atenció, Xavier, t'ho agraeixo molt, i els ignorants, una abraçada a tots.
Bones festes.
Bones festes.